Cortés, què tal estàs?
Hola, bon dia.
Pedrol, què tal?
Què tal? Molt bé, molt bé.
Fantàsticament. Escolta'm una cosa, els llibreters demanen a la Generalitat de Catalunya que se'ls inclogui a la llista de comerços essencials per poder obrir el cap de setmana. I ho demana amb tota la raó del món.
Sí, perquè recordem que amb les noves mesures el cap de setmana només poden obrir botigues essencials. I a hores d'ara, les llibreries estan excloses d'aquesta llista. Per tant, només podrien obrir de dilluns a divendres. Per la Cambra del Llibre, aquesta resolució contradiu l'acord de govern del 22 de setembre que decretava la cultura com a bé essencial. El seu president, Patrici Tixis, creu que s'ha de rectificar. Ho ha dit a RAC1.
Entenem que aquí doncs, hi ha alguna disfunció que s'hauria de corregir. Volem pensar que és una disfunció que es corregirà, perquè si no el que demostra és que aquest acord és buit de contingut, en realitat és paper mullat.
En aquests moments, professionals sanitaris dels principals hospitals ja s'estan vacunant contra el Covid-19, tot i que al principi estava previst que els toqués després dels usuaris i treballadors de residències. Finalment, Salut ha decidit fer-ho en paral·lel, una decisió que ha celebrat el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Pedrós, aquest matí al Món a RAC1.
Augmenten els contagis i augmenten els ingressos. Uh-huh. És obvi que si anem justos de professionals, només ens faltaria que comencin a caure, sí, que hi haguessin malalts. Per tant, això en un mes podem tenir pues un batalló, perdoni l'expressió, però un batalló de professionals vacunats, preparats. Per tant, estem reforçant l'escut protector de la societat.
Pedrós confia que després dels dubtes i improvisacions inicials, Salut hagi sabut reconduir la vacunació i que a partir d'ara, funcioni com toca. Els sindicats alerten que el creixement de l'atur que s'ha comunicat avui demostra que el model econòmic és massa feble i no és capaç de generar ocupació. La secretària de Política Sindical de la UGT, Núria Gilgado, ho ha dit a RAC1.
I demostren doncs, la vulnerabilitat del nostre mercat de treball a Catalunya, doncs, que destrueix ocupació en els moments de crisi i que no és capaç de generar-ne.
Espanya tanca el 2020 amb 3.900.000 persones a l'atur. La pandèmia fa que es trenqui la tendència a la baixa dels últims 7 anys. Ara bé, el govern espanyol manté que les ajudes públiques han estat fonamentals per frenar el cop. Declaracions del secretari d'Estat de Treball i Economia Social, Joaquín Pérez.
La tasa de paro en 2020, uno de los años más complicados de toda nuestra historia, se situaría 10 puntos por debajo del máximo histórico que alcanzamos en la anterior crisis, en 2013, donde, como bien conocen, la tasa subió hasta el 26,1%.
A tot l'estat encara hi ha 755.000 persones en ERTO, una xifra que es manté estable des de l'inici de la segona onada de la pandèmia. Pel que fa a les xifres de Catalunya, hi ha 500.000 de persones a l'atur. L'expresident Quim Torra respon a la jutgessa que l'acusació de contumar rebel·lia és correcta si s'entén com a plantar-se davant l'Estat. Torra és un pas del segon judici per desobediència a resolucions judicials arran d'una pancarta de suport als presos penjada al Palau de la Generalitat. En un comunicat, l'expresident critica que la justícia vol marcar l'agenda i el calendari polític. I ja falta menys perquè els infants donin la benvinguda als Reis d'Orient. Ho faran arreu del país amb fórmules més imaginatives que mai. En molts punts l'arribada es podrà veure per televisió i per les xarxes socials.
Quins nervis.
És el cas de Barcelona, tal com explica a RAC1, organitzadora de la cavalcada de Reis, Marta Almirall.
I veuran els patges de tots els reis, veuran els carboners, veuran els carters, veuran tots els personatges i els patges que venen normalment als seguicis dels reis, però d'una manera una miqueta diferent.
A Girona, els reis demanaran als nens que surtin al balcó per cantar la cançó dels Tres Reis. A Lleida, en canvi, ses majestats sí que trauran les pols a les carrosses per evitar aglomeracions. El recorregut és secret i es podrà seguir per televisió.
Carai, déu-n'hi-do. Escolta'm una cosa, jo em sembla que tinc connectat, jo no sé si això és veritat o no, a l'Adrià Santa Susana. Pot ser? Podria ser? Sí. Adrià Santa Susana, què tal estàs? Bon Reis.
Què tal? Molt bé, igualment. Mira-la. Com estem?
Escolta'm, gràcies, perquè t'hem atracat, però és que acabo de llegir a La Vanguardia que has perpetrat una cosa que a mi em sembla la cosa més interessant, que suposo que ja no hi haurà res més interessant el 2021, que és un podcast, sí, aquí a RAC1, a RAC1.com es diu, o com és la plataforma?
.cat.
RAC1. A RAC1. És que tinc un lío amb tot això. Ja comprendreu que tenim aquí una persona del segle XIX que no s'entera de res. Bé, doncs això ara ho diràs tu bé, però que on ens explicaràs tu amb la teva veu masculina i cantaire a l'embolic de les eleccions del 14F, que això és una cosa extraordinària, perquè hi era algú havia de fer, que deia aquell, no?
Sí, bueno, bàsicament la idea surt perquè aquestes eleccions, com sabeu, no són normals, perquè tenim tot el tema de la pandèmia. De fet, no sabem encara ni si es podran fer, perquè el dia 15, la setmana que ve, és quan hi ha una reunió per decidir si es poden fer o no es poden fer les eleccions. I amb tot això, doncs, el que volíem fer una mica amb aquest podcast és posar els punts sobre la llista, és a dir, explicar a la gent com pot anar a votar, si és millor que demanin el vot per correu, com es pot fer, a la gent que viu a fora, que hi ha milers de catalans que viuen a l'estranger i que sempre estaven amb molts problemes per poder votar. Doncs intentar explicar doncs, totes les maneres per poder-ho fer en aquest context de pandèmia. Però no només això, sinó perquè també hi ha un altre vessant d'aquest tema, i és que hi ha moltes coses que donem per fetes, que donem que tothom les sap, i no és així. Com, per exemple, com es financen els partits. És a dir, hi ha molta gent que no ho sap. I de tant en tant va bé que refresquem i que expliquem doncs, per què reben diners públics, qui són la gent que paguen aquests partits, per què es fa, si és bo, si és dolent, o per exemple, si algú es vol presentar a ser president de la Generalitat.
Clar, clar, és que algú que ens està escoltant no? es podria estar plantejant...
Amb el teu amic d'ahir. No?
Exactament.
Sí.
De presentar-se
el Ferran Estrada, no?
Exacte, com en Ferran Estrada, que es vol presentar a president del Barça, doncs a la millor algú ens està escoltant, i si et vols presentar a president o presidenta de la Generalitat de Catalunya, la qual cosa ens semblaria molt bé, vista la democràcia, doncs a la millor hauries d'escoltar aquest podcast. Una cosa, i després també jo el que noto, és que hi ha 2.500.000 partits, no?, aquesta vegada.
Ui, sí, sí. Diria que és de les vegades que n'hi ha més, i veurem també com es van acabant de recomposar, perquè veiem que cadascú, ara estem aquestes setmanes de fitxatges, és a dir, ara jo t'agafo aquest a tu m'agafes l'altre.
Sí, sí,
i
sí,
veurem com acaba. I també de totes les decisions d'aquests partits que han sortit, també veurem quants acaben entrant al Parlament, perquè això, una cosa és que es presentin i que tinguin alguna cara coneguda, altra cosa és que tinguin suficientment vots i poder entrar al Parlament.
Escolta, Àlex, llavors, pots dir les coordenades exactament d'aquest podcast, que ens interessa moltíssim perquè el Garbuix és extraordinari i per fi algú que ens clarificarà la situació? Digues totes les coses tècniques, les pràctiques, diguéssim.
Teniu dues vies. La primera, baixar-vos l'aplicació de RAC1, que molta gent ja la té.
Molt
doncs
bé.
Obriu l'aplicació i a baix a la dreta veureu una pestanyeta que diu RAC+1. I allà doncs, trobareu tots els podcasts.
Sí.
I si no, per internet a RAC1.cat també hi ha una pestanya que posa RAC+1 i allà hi ha tots els podcasts. És molt fàcil.
Com es diu el podcast? Com es diu el podcast?
14F.
Més fàcil impossible. Per Adrià Santa Susana, tu segueixes sent el cap de política d'aquí de RAC1 o això m'ho estic inventant jo?
No, això és cosa del Marc Martínez
Amat. Encara no ets cap de política. Bueno, doncs tot arribarà, no tot arribarà. Tot arribarà. Escolta'm una cosa, què t'anava a dir? Has cantat villancicos aquest cap d'any, aquests Nadals? Tu que ets de coral?
En la intimitat, que deia aquell.
Quina meravella. No et farem cantar aquest cop, però un dia farem un especial. Adrià Santa Susana canta el vostè primer. Tota l'hora cantant ell. Serà una cosa extraordinària.
Quan vulguis.
Fantàstic. Company, moltíssimes gràcies. És que això ho havíem
de dir.
Això ho havíem de dir, perdona. Però ho havíem de dir. No trobes, Dani. Una abraçada. Que et portin els Reis moltíssimes coses, que t'has portat molt bé, que ens consta. Dani Cortés.
Moltes gràcies, Marc.
No trobes que això ho havíem de fer, tu, perquè és que és un garbull, això del 14F. Jo no tenia, vamos, dic, mare de quants partits i quanta gent i quin lío. I ara que estàs amb aquí, ara que estàs amb allà, l'altre que està, si pots o no votar, que si estic jo a la residència puc anar a votar, si la mascareta, sense mascareta, hi haurà ja dril alcohòlic, tot això t'ho explica aquest, l'Adrià Santa Susana, que no és cap de política, perquè ell no vol, vaja. Escolta'm, vols que passem als esports, Dani?
Passem, ja.
Passem dels esports.
Als esports.
El programa d'esports de l'Albert
Pedrol.
És molt curiós, Marc, veure com el món de la política i el futbol s'assembla molt, perquè aquí també estem en plenes eleccions, en ple procés d'eleccions, i a veure si es podran celebrar. Però anem a pams. Comencem pels... perquè aquest matí els jugadors del primer equip del Barça ja esperen els resultats dels testos PCR als quals s'han sotmès aquest matí, Marc, i és que el cas és que el club va comunicar que hi havia dos membres del cos tècnic que havien donat positiu en coronavirus, i per tant ara tots a córrer, tots els jugadors s'han hagut de fer proves,
doncs sí.
I més tenint en compte que el Barça juga demà al camp de l'Atlètic Club de Bilbao, el partit endarrerit de la segona jornada de Lliga, ara per ara, per la teva tranquil·litat, el partit no corre perill, però sí que està condicionat per si hi ha més casos de Covid al vestidor.
Normal, clar, clar, i tant, com tot està condicionat de totes maneres.
Sí, clar, clar.
Cada vegada que expliquem això a les PCR, fem com si fos extraordinari. Clar, potser ens hauríem d'instal·lar ja en l'assumpte, no? En l'assumpte. Digues, digues.
Però queda't amb això, que de moment ja ha partit, Marc?
Molt bé, molt
vull
bé.
Vull dir, no esborris els teus plans de demà a la nit.
Perfecte. No,
favor,
no, i tant,
per favor,
i tant.
Demano.
I tant.
Això en el vessant esportiu. Doncs bé, parlem de l'institucional, ara ho deia l'Adrià, el confinament municipal decretat pel govern de la Generalitat posa en perill les eleccions del proper 24 de gener. De fet, si aquestes restriccions es prorroguen més enllà del 17 de gener,
clar,
no es podrien celebrar aquestes eleccions, recordem, marcades pel 24. Bé, Doncs sobre aquesta viabilitat dels comicis, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, la Imma Soler, ha explicat aquest matí al Món a RAC1 que els comicis, les eleccions del Barça, es podrien haver d'ajornar, igual que qualsevol altra activitat, si les condicions epidemiològiques no ho permeten. L'escoltem.
A veure. En molts casos ens trobem que és necessari anar veient quina és la situació per veure quina és l'adaptació possible, si n'hi ha, i si no n'hi ha adaptació possible, doncs prorrogar-ho per més endavant.
O, en altres paraules, seguir-te fotent la xapa una miqueta molts més mesos sobre les eleccions.
Sobre les eleccions del Barça.
Correcte, com ho veus?
Mare de Déu. Home, és que ja, bueno, ho veig. Ho veig que, mira, jo és que estic ara al 2021, de moment estic de bon humor. Què portem? 4 dies, no? Ja canviarà ja la cosa. Però perquè, a més, a mi la festa que està al Reis em posa molt boníssim humor
has fet,
sempre.
Has fet bondat, ja?
He fet una bondat total, sí? Tot l'any, perquè jo faig bondat tot l'any per la cosa del Reis, perquè em porten a mi els Reis moltíssimes coses, però què et penses? Mare de Déu, i tant. I tant, i tu?
Jo molta, Marc, que sempre sóc un nen bo.
Per favor.
A tot arreu.
Ja està, d'esports?
No, mira, t'acabo amb un apunt molt ràpid. Tot això, avui és un dia marcat pel motor, pel Dakar, també, és que el pilot castellonenc Joan Barreda ha perdut el lideratge del Dakar en motos després d'obrir pista. Aquest matí, en la tercera etapa de la prova, Barreda ara mateix és 8è. Sí, sí, és un dia trist.
Anem perdent tots els lideratges, no? Que serien els Ibars.
Menys el de RAC1.
Menys el de RAC1.
Que està allà seguiment.
Bueno, perquè no ens presentem al Dakar, que si no, imagina't.
Sí? Si ens presentéssim al Dakar... Si ens presentéssim al Dakar...
Qui, RAC1 o jo?
No, no, tu.
Jo el desert... Vamos, a veure... A mi m'és igual absolutament les motos, els cotxes i el desert. És que ho trobo una cosa... A més, jo trobo que no s'ha de gravar el desert. No? Amb cotxe. Imagina't que ets una lagartija, que estàs al desert passant tots els cotxes per sobre.
Hi ha gent que el va creuar durant 40 anys.
I la sostenibilitat, què? Què?
Que hi ha gent que el va creuar durant 40 anys al desert, no? Seran 40?
Sí, home, mira el poble jueu. Com, pobres, encara hi són una mica. Què t'anava a dir? No, jo trobo, des del punt de vista de l'ecologia, Dani Cortés, tu què opines? El Dani Cortés estava fent aquí un cafetó.
No, entre cotxes i motos.
Home, imagina't que ets un camell, o que ets una lagartija, o que ets un ratolí de desert. El típic ratolí, la típica rata de desert.
Sí. Jo no ho he entès mai, perquè han de marxar cap tan lluny a fer coses que poden fer aquí, cotxes, motos, es poden conduir a qualsevol lloc.
S'ha dit que molta gent va al desert a fer-se fotografies. No sé si tu és que l'Instagram no el fa servir
aquest
massa.
Aquest meló que acabes d'obrir ara, quina merda de meló és.
No, m'ha vingut al cap. Molta
gent
es fa...
De vegades, no tot el que et vingui... Tu ets molt jove, encara no ho has entès, però no tot el que et vingui al cap així de sopetó has de verbalitzar-ho, saps? Perquè, clar, si totes les merdes que tu et vinguessin al cap, tots els melons que tu vols obrir, que el teu cap, aquest cap de millennial, o de Zeta, no?
De Zeta,
doncs et venen al cap, nosaltres estaríem esgotats, comprens?
Ah, no, si vols, marxo.
Aquí el que passa que els adolescents no hi ha mano dura. Mira la raïf de Llinars. Mira la raïf de Llinars. Hola, tots fumetes, que sou fumetes.
Però no eren pas adolescents aquells, eh?
Ah, no? Ah, doncs...
Feli, com els escriuríeu? Perquè jo no sé ni quin tipus eren. Ah,
doncs pues ja escolta, doncs mira, fumetes, genial, tu, s'ho van passar bomba. Hi ha un article molt interessant de l'Alzamora ahir a l'Ara, que té tota la raó amb el que diu. A mi m'encanta l'Alzamora a l'Ara. A veure, acaba amb els
putos esports. Acabo molt ràpid, que Barreda per tot el lideratge...
Diu l'Aigri que es de Llinars, si només fossin fumetes estaria molt bé, no? Estic que hi ha més.
El programa d'esports de l'Albert
Padró!
I avui Carlos Sainz i el seu copilot en cotxes...
El que ha passat, Carlos Sainz és igual.
Han perdut molts minuts, Marc, està molt lluny del lideratge ja.
Em pensava que anava una vegada a un acte que em pensava que presentava Carlos Sainz, i quan apareix Carlos Sainz, i ho he explicat 400 vegades, resulta que era el fill, era un altre, i dic, hòstia, si aquest no és Carlos Sainz, com que jo soc tan antic, no sabia que tenia un fill que es deia Carlos Sainz, i em vaig haver d'inventar, no sabia si jugava amb motos, amb cotxes,
jugava amb motos, molt guapo, per ser el fill de Carlos Sainz.
Sí, molt guapo, molt bona pell, sí, i a més tenen aquesta plom del pijo de tota la vida, Carlos Sainz, que tots vostès, Carlos Sainz, i apareix aquell nen, i dic, però què és? Qui és? Jo havia estudiat tota la història de Carlos Sainz de la Wikipedia del pare, que m'importava també un raba. Molt simpàtic, una feina molt simpàtica, és molt bé. Bueno. Escolta'm una cosa, has acabat ja?
He acabat.
Bueno. Dani, per favor, dóna'ns el temps, perquè està fent un fred.
Sí, i tindrem neu, continuarà nevant dèbilment aquesta tarda al vessant nord del Pirineu, també ho farà al voltant del Ripollès, a més s'escaparan alguns ruixats entre la Costa Brava i l'àrea de Barcelona, bueno, que seran en forma de neu a partir d'uns 200 metres. I aquesta nit de Reis serà més tranquil·la, però un cop més
com
molt freda.
Com a partir dels 200 metres, no m'entenc.
200 metres d'alçària.
Neva...
No, a partir dels 200, la cota.
Sí, la cota 200.
Això, per exemple, a Barcelona, què és? El Putxet? O sigui, a veure, a l'esquerra de l'Eixample nevarà o no? Ho dic per treure unes botes que jo tinc per anar una mica mono.
Jo crec que avui no, però ens hauria de confirmar Martí Oliveres. Però jo crec que avui no.
Val.
Com són les botes?
Pues mira, sort molt bé, jo tinc botes per tot. Per la neu, per muntar, per botar per aquí, botar per allà, racató, racató, tinc de tot.
Quin armari, eh?
Tinc de tot.
Quina enveja.
Quina armari.
Quina enveja.
Ai, per favor, escolta, ja que, com que vaig sortir de l'armari l'he hagut d'omplir, comprens? Mentre estava dintre, doncs no, filla meva. Bueno, vaig estar dintre 6 segons. 6 segons. El 1974 vaig estar a l'armari, 6 segons. I després vaig sortir espitat. Com una bandada de nyus, senyora.
Del 74? Se t'ha escapat, això?
No se m'ha escapat. Jo estic a punt... Mira la cara que tinc. Mira la cara que tinc
més dura.
Home, clar, estic a punt de fer 50 anys, senyores i senyors. Escolta'm una cosa. Anem a començar un programa. L'Albert Pedrol, què passat ets? Dani Cortés, t'aprecia moltíssim. Més que els serveis informatius.
Es comença així, Dani, després quan rajan de tu, eh?
Ja veuràs. A la cara, a la cara, tota la
cara. Tenim temps. Estic aquí aquesta setmana, tota la setmana, vull dir, que tenim temps encara d'entrar a la fase de rajar.
De rajar, i encara tenim temps d'aprofundir la nostra relació.
I tant, i tant.
Meravella. Tu, Ernest Ferrer, espavila i poses la sintonia. Carai, que lent, de veritat. Oh.
A RAC 1. Vostè primer. Amb Marc Giró.
Amb Marc Giró, vigília de Reis, l'Ernest Ferrer, la Ingrid Ripollès, quina emoció, confinats tots, però... al·lucinantíssima. Ai, Déu meu, quan acabarà això el confinament, jo no puc més. Jacobo de Arce, què tal estàs?
Molt bé, bon dia, bon ani.
Bon dia, bon ani. Genial. Marc Serena, com estàs, estimat?
Què tal, fantàstic, molt bé.
I avui també Miquel Missé, perquè no ens el volíem perdre, perquè demà és Reis, anem a refregits, refregits amb continguts exclusius, però refregits al cap i a la fi, i no volem perdre'ns la veu harmoniosa, meravellosa, que ens especifica de Miquel Missé. Què tal estàs?
Molt bé i molt content perquè, escolta, amb el Jacobo no havia coincidit mai. O?
Mai, havies coincidit amb la seva dona. Mira, Jacobo, és Jacobo verdad? De Arce, és veritat.
Oye, tu... Encantado, Jacobo. Que sorpresa.
Sí,
encantado,
sí.
Miquel.
Avui, escolta, els tres... Mira, que educats, de veritat, sincerament.
Que
som
així de
verdad,
no som sí, educats.
Sí. No, ells són educats dins i fora del programa, no es pensin. Escolta'm una cosa, què t'anava a dir? Tinc el cap com un bombo, jo no sé què hem de fer avui ni cap on anem. Mira, tinc els papers per... Tenim quanta informació. Ja veuràs. Posa'm això. Senyores i senyors, en rigorós directe des de Madrid, Jacobo de Arce amb les seves musiquetes. Qué maravilla.
Bueno, no, pero no te quejes que hoy, no. Hoy vengo un poco, me voy a hacer el moderno, no vengo ni con cosas de hace 50 años, ni con villancicos, ni nada de eso. A ver, hoy vengo a hablaros del que para mí es el mejor disco que nos ha dado el final de 2020, que bueno, que algunas cosas buenas ha tenido. El disco se llama We Will Always Love You, es esto que está sonando, y es obra de... Avalanches, las Avalanchas, es una banda australiana conocida por hacer sus canciones casi enteramente a base de samples, es decir, de trozos de canciones hechas por otros.
Ah, mira qué original.
Con esos collages musicales, ellos han construido un sonido paradójicamente muy personal, en el que se mezclan, pues bueno, la música electrónica, la música disco, el soul, el rap y un poco hasta la música de ascensor, así como modernizada. Bueno, su primer álbum, que publicaron en el año 2000, se convirtió inmediatamente en un disco de culto y para muchos sigue siendo uno de los mejores de lo que va de siglo.
A ver, espera un moment. Bien. Vamos a escucharlo una mica. Aquests senyors porten des del 2000 Dale que te pego amb el sample i jo no tenia ni la més puta idea de qui era. Tu, Marc Serena, sabies qui... Bueno, Marc Serena sí que segur que sí, perquè sap de tot.
Sí, però aquest disc no l'he sentit, eh? Tinc moltes ganes.
Home, perquè és nou, estem aquí la novetat total de Jacobo de Arce. Clar, i tu sabies clar. Qui eren d'Avalanches, no?
Sí, em sonava.
I tu, Miquel Missé, ho dic, va ser jo el que idiota.
No, ni idea, jo estoy tomando nota en Google buscando todo lo que diga este hombre.
De veritat, t'ho dic. De Avalanches, fa 20 anys que fan música, tu i nosaltres aquí com unes catetes. Bueno,
però saps què passa?
Suerte, mira, és que al final, de veritat te lo digo, mansplaining per un tubo, Jacobo, tenies que venir tu a este programa a posar els consoles.
Per això me convoques tu, Marc.
Ai, quina meravella, que va un mascle que ens ensenya a les demés el que hem de fer i per on hem d'anar.
Bueno, aquest programa avui és cosa d'homes, eh?
És cosa d'homes, ja era hora.
Sí, total. Bueno, pues nada, aquí ahora de Avalanches acaban de sacar un nuevo disco, el tercero, y quizás su obra de madurez, podríamos decir, que es otra maravilla y que además es un regalo de Reyes perfecto. Bueno, aunque hay canciones más estándar, esta vez hacen canciones con sus letras y sus cantantes pues, convocados para esta ocasión, ¿no? En sí. Este disco vuelven a hacer de las suyas y siguen utilizando a destajo trozos de canciones y de todo tipo de grabaciones de sonidos de otros. Mm. A este estilo musical o a esta técnica se la conoce como Plunderphonics, que vendría a significar algo así como saqueo o expolio fónico.
Plunderphonics. Porque, claro, es precioso, ¿eh?
Plunderphonics, pero claro, tú dirás...
Es nombre de perro que, también. Plunderphonics. ¡Yeu! Plunderphonics.
No, tú dirás, estos tipos...
¡A la garru!
Estos tipos que...
Me encanta.
Tú dirás, estos tipos que se dedican a expoliar la música de otros tienen mucha jeta. Bueno, pues no.
A mí los tíos con jeta así... me encantan. Un tío con jeta es un tío que luego... te jetea bien, te lo digo yo.
Hombre, estos son unos artistas, porque un trabajo así, ¿no?, es en realidad una, es un trabajo de orfebre, una cosa que lleva muchísimo tiempo hacer, claro, y que además requiere un arte, unas habilidades musicales, claro, habilidades muy particulares. Bueno, mira por ejemplo esta canción que va a sonar ahora, en la que ellos cogen un estribillo que cantaba Karen Carpenter en una balada de los Carpenters de 1972, uh-huh. Ellos lo ponen en loop, ya sabes, a repetirse, y lo contraponen con otras voces que sí se han grabado ahora, ¿no? De unos cantantes que colaboran ahora, y el resultado es un tema tan chulo como este.
A ver, ahora.
Es Karen Carpenter, ¿no? Eso que se repite es el trozo que cogieron y ahora van a ir entrando los cantantes nuevos.
A ver.
A ver, subimos. Vale, bueno, por ejemplo, este que canta es Colaboy, que es un músico californiano que hace funk latino, un tipo muy joven, ultramoderno, y luego también entra en la canción un clásico que es Mick Jones, uno de los fundadores de The Clash. No son las únicas colaboraciones célebres que aparecen en el disco. Hay un montón de nombres importantes de la música del último medio siglo que han sido invitados a cantar en el álbum, o algunas veces a darle como su propio toque a alguna de las canciones, todo con un espíritu muy colaborativo. Están, por ejemplo, Nene Cherry, está Tricky, está Rivers Cuomo. Tricky, que es un músico electrónico de los 90, bueno, que fue uno de los fundadores del sonido trip hop, está Rivers Cuomo de Wizard, está el grupo MGMT, todo esto a ti no te suena mucho, Mark.
Bueno, no, ni mucho ni poco, o sea, me suena
el
cero.
Y estas cosas no lo practicas.
No.
Pero bueno, el que a lo mejor sí que te suena es Terence Trent D'Arby. ¿Te acuerdas de Terence Trent D'Arby?
Que si me suena, iba con mallas, ¿no? Yo tenía una amiga meva que es deia Judit, mira, vaig a dir Judit Parés, que llegó al col·legio amb malles. I vam dir, però Judit Parés, però com vas amb aquestes malles, filla meva? És la primera que es va posar bambes. Ara la gent tothom va amb bambes, però la Judit Parés es va posar bambes. I nosaltres vam ficar amb ella. Et dic una cosa, el trist del bullying, perquè clar, dèiem, filla meva, però com vas amb bambes? I després va aparèixer amb malles. I deia ella, pues filla meva, això és una cosa que porten totes les bambes, deia, bambes i clantadors ho porten totes les executives de Los Ángeles. Deia Judit Parer, tot això parlant dels anys 80.
Una pionera.
I luego la tia es posa malles, que ens vam quedar tots atònits i atònites, i jo, per això ho posa Terence Trent D'Arby aquest. I dic, hosti, la tia era una pionera. Al final, clar, vam acabar tots amb malles, i ja, bueno, jo no amb malles, però amb bambes, bueno, jo tampoc amb bambes mai, no l'he portat mai, però la gent, això s'ho va posar, Judit Parer des d'aquí, una abraçada total, perquè se li ha de reconèixer que la tia era, o sigui, estava Carla Garfell, Coco Chanel, i després ja venia Judit Parer, la meva amiga. La tia, hosti, tenia una família simpatiquíssima, la Ciento i la Madre. Escolta, amb Terence Trent D'Arby, este és l'únic que m'ha sonat a mi.
Bueno, pues
Miquel, com ho portes? Com ho portes tu? De tot el que està dient el Jacobo, tu sabies algo?
Yo tengo que decir que cuando he dicho Tricky, sabía quién era, además iba TAC y todos estos. Y Terence Trent D'Arby también sabía quién
pues
era.
Mira, ya es bastante
bien,
escucho.
Bien, bien. Bueno, pues Terence Trent D'Arby también canta en este disco. Lo que pasa es que este hombre ahora ya no se llama así, ahora se hace llamar Sananda Maitreya.
Vaya turradet, Terence Trent
D'Arby. Un cambio importante. Pues nada, te preguntarás cómo está este señor ahora a su edad, cómo canta, cómo hace las cosas y cómo se acopla a la música de estos señores así un tanto excéntricos que os he traído hoy. Bueno, pues la cosa suena así de bien, ya verás. Hay que decir que la voz aguanta, ¿eh? La voz aguanta, ¿sí? Está bien.
¿Y lo demás le aguanta? Este tenía buen cuerpo, bueno, ¿eh? Para unas mallas, imaginas.
Mira, este que precisamente era un tipo muy atractivo, ¿te acuerdas? Siempre con aquellas rastas como finitas. Total, bueno, pues sigue con las rastas, pero ya no está tan guapo.
Está botargado, ¿no? Es que nos pasará todo eso, Ingrid. Tendrán compte tú y yo, porque eso nos pasará. Y además,
bueno, pues nada,
la gente fea ya te es igual, pero los que más están guapos, joder, a botargarse.
Ya.
Nos tenemos que esforzar más perquè, clar, després la patacada. La gent ho diu, després per les cantonades, dic, aquest amb el que havia estat, i ara, mira, botargat, que horror. M'encanta esto de avalanches, t'ho dic sincerament. Ara mateix m'ho demano per Reis, no sé si seré temps. Dime.
Te voy a contar una última cosa de estos señores y de este disco, que, vamos a ver, además de toda esta creatividad de la que hablábamos, de esto de robar, pero no robar, de la música de otros, de esas colaboraciones célebres que hay en el disco y todo lo demás... El caso es que este es un disco importante también porque es un disco que recupera aquello del el disco, el álbum conceptual, ¿te acuerdas? Que era, bueno, pues estos álbumes están unidos
que
por...
Si me, perdona, me has preguntado si me acuerdo del álbum conceptual.
Que era
conceptual.
Un álbum conceptual, lo que conocemos por álbumes conceptuales, ¿no? Sí, no. Que son estos discos que, bueno, que están unidos por un hilo conductor, que tienen un tema que late, digamos, en todo el disco y demás. Bueno,
sí, conceptuales, sí.
Y aquí, este es un disco, como han dicho ellos mismos, sobre el amor y sobre el cosmos,
y
que está inspirado por la historia que unió a dos divulgadores científicos muy importantes.
Esto es buenísimo.
De los años 70, Andrew Yang y Carl Sagan. Bueno, muchos recordaréis, supongo, a Carl Sagan, que era el señor aquel que hizo la serie documental de televisión sobre ciencia y astronomía que se llamaba Cosmos, y que yo recuerdo que a nuestros padres les encantaba en los 80. Bueno, el caso es que a Druyan y a Sagan se les encomendó en 1977 que recopilaran una serie de músicas y de sonidos que se grabarían en un disco de oro de material oro, ¿vale? De metal oro, y que se enviaría en la sonda Voyager al espacio exterior. ¿Sabes aquello que se hacía antes de que se mandaba un cohete con material cosas sobre la cultura humana y tal, por si algún extraterrestre se lo encontraba de paseo por el espacio, ¿no? Y quería saber cómo era la vida en la Tierra. Bueno,
como si lo necesitaran, pues lo hicieron, ¿no? Si tú eres extraterrestre y te arriba a la Voyager, a la sonda Voyager amb merdes a dintre dels humans.
Les inauguracions també fiquen uns diaris, no?
Exacte, sí.
Ellos prepararon este disco para esta sonda en el que grabaron, bueno, pues todo tipo de músicas de todo el mundo, a lo largo de toda la historia, mensajes, grabaciones de voz, etcétera, etcétera. Pero resulta que durante el proceso de preparación de ese disco, Druyan y Sagan se enamoraron.
Qué bonito, Jacobo.
Y de pura emoción, ¿no? Pero también por ese puro afán divulgador que tenían, Druyan acabó grabando el sonido de sus ondas cerebrales y los latidos de su corazón de enamorada para incorporarlos a ese disco de oro que finalmente se envió al espacio.
Qué bonito.
Bueno, pues toda aquella historia es la que ha inspirado y la que ha acabado siendo el hilo conductor que recorre todo el disco. La portada del disco es una foto de Druyan, las alusiones al espacio y las estrellas son frecuentes, y el disco comienza con una especie de grabación de despedida desde un lugar lejano y termina con lo que parecen unas señales Morse, ¿no? Una especie de comunicación interestelar, como muy, muy del espacio. Precisamente, además, Interstellar Love, amor interestelar, se llama esta canción que ya está sonando y en la que canta Leon Bridges, que es una de las voces más importantes del soul reciente. La canción refleja muy bien esas dosis equilibradas de fiesta, de melancolía y de romanticismo que contiene este disco.
Qué bonito.
Y bueno, nada, con ella voy a terminar ya. Y bueno, pues también diciendo que además de pedirle a los Reyes este disco en versión vinilo súper de lujo, porque se lo merece,
claro,
Le he pedido también que vuelva la música en directo de una vez, tal y como favor. La conocíamos, sí, y señor. Que, sí, y que nos traigan a los Avalanches de gira, que tenemos muchísimas ganas de verlos y de bailar con ellos.
Doncs escolta, Jacobo, te voy a decir una cosa. Es que nos ha encantado esto de Avalanches, sobretot per les persones que no coneixia d'Avalanches, que quina vergonya, no? 20 anys porten aquests fent música d'aquesta i nosaltres no teníem ni idea. Tu coneixies, Ernest? Tampoc? Por favor, és que ens il·lumina. És que a vegades el mansplaining tampoc està malament. Vull dir, venga, si t'apareix un que
podríem fa mansplaining, que està bé. Mansplaining.
Mansplaining de Jacobo, de coses que no coneixíem els demés, clar. Perquè hemos estado tanto tiempo reconstruyendo nuestras identidades de género, la otra, todas las identidades, y con los techos de cristal, tal, que no nos hemos enterado de nada, Jacobo. És que això a vegades ens ha passat moltíssim. D'Avalanches, l'Avalanxa. Quina meravella. Un disc que va d'amor i cosmos. Preciós. No te vayas, Jacobo, que ara tenemos que hablar del Sahara.
No, no,
això també de la Marinera del programa. Ah, que m'encanta.
Vostè primer, amb Marc Giró.
El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Si resideixes permanentment a l'estranger, pots fer la sol·licitud de vot fins al 16 de gener. Rebràs la documentació a l'adreça on estàs inscrit. Tens temps d'enviar el teu vot per correu certificat fins al 9 de febrer. També pots votar presencialment al consulat corresponent entre el 10 i el 12 de febrer. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya.
A la teva llibreria hi trobaràs les millors històries, el millor refugi, la millor companyia. Llibreries. El món sencer embolicat per Regal.
Més cultura, amb el suport del Departament de Cultura i la Cambra del Llibre.
Regala llibres.
Torna la il·lusió de regalar. Torna el feliç 2021 al Corte Inglés. Una ocasió única amb ofertes exclusives. Com una raqueta de pàdel Starby R9.4 que abans costava 318 euros per només 159. Del 26 de desembre al 5 de gener, celebra l'any nou amb el feliç 2021 al Corte Inglés.
Volar en Globus?
Regala una experiència original aprofitant els descomptes d'aquestes festes.
Camins de vent.
Per Nadal, regala un vol en Globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc durant l'any vinent a caminsdevent.com i al 675-100-200.
Caminsdevent.com i 675-100-200.
Per què els tortells del Corte Inglés són els millors? Per la seva elaboració artesanal amb massa mare, l'exquisida fruita, la nata de sempre i per la gran sorpresa que duen aquest any.
Fins al 6 de gener, descobreix la teva sorpresa de bellesa als tortells del Corte Inglés. I a més, pots guanyar subscripcions al Corte Inglés Plus.
Només a Supercor i per Cor i al supermercat del Corte Inglés.
Vols una assegurança de cotxe com el raïm de cap d'any? Que no se t'ennuegui, Berti o fals? A Berti et donem un 40% de descompte en la teva assegurança de cotxe i pots fraccionar el pagament com tu vulguis. I te'l donem de veritat, sense ensurts ni sorpreses. Passa't a Berti i aquest Nadal preocupa't només de gaudir, no de la teva assegurança. Vinga, entra a Berti Ponés.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta 14F. El podcast d'informació pràctica per votar les eleccions al Parlament de Catalunya 2021. Des del 4 de gener i fins l'11 de febrer, cada dilluns i cada dijous, 14F. El podcast amb respostes clares i senzilles als dubtes de la ciutadania davant les pròximes eleccions.
S'ajornaran les eleccions? Com funcionaran les franges per votar? Es multiplicarà el vot per correu? I què passarà amb el vot exterior?
Sortiu de dubtes amb Adrià Santasusagna i 14F, el podcast de divulgació electoral que trobareu a RAC+1.
En resum, 14F és un podcast on hi trobareu informació pràctica i clara
per votar a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021.
RAC+1.
Tots som
més 1.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon any nou.
I bona sort amb RAC+1. Tots som 1.
Escolta'm, Jacobo, Marc Serena, Miquel Missé, això de Avalanches, una cosa que també és molt recomanable és veure, verdad, Jacobo, els videoclips. Es segueixi dient així, videoclip?
Sí, sí, són, no? Boníssims.
Són boníssims. Jo en recordo un ara, però ho estic fent ara perquè ho he buscat a la publicitat, tinc uns rous. Un que us recomano jo és Since I Left You, que és, hi ha un senyor com, bueno, que no té figura de, bueno, per dir-ho clar, gordo, vamos, un gordo així com un, amb la samarreta bruta, uns pantalons, que balla de fàbula en un context com aquell del càsting de Flashdance, saps? Aquesta típica escena de que un li fan un càsting a una vidriera que il·lumina una sala de fusta amb parquet, on hi ha una taula llarga amb tres individus amb cara de males puces que li fan la prova als que ballen, és genial. Since I Left You. ¿Veus?
Pero Marc, mira, una cosa, ¿sabes por qué quizá no se conoce tanto este grupo? Estos tipos grabaron aquel primer disco en 2000 que fue la pera, que todo el mundo dijo que era una obra maestra de culto y tal, porque además era una cosa, bueno, que sonaba como bastante nueva y eso, y luego tardaron 16 años en hacer el segundo disco. Tenían tanto miedo, no se atrevían.
Ya, bueno, claro.
Y por eso hubo como ese silencio, ¿sabes? Que no sabía nada de ellos y por eso se movieron poco, digamos. Luego ya hicieron el segundo y ahora está el tercero. Nada más.
Bueno, para, es que eso de la por es verdad, eso de la por, la comunidad comunicació et pot donar per silenciar-te, autosilenciar-te, o per tot el contrari, que és el que em passa a mi, que és bla 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 bla, saps? Com més millor. Tot cap a fora, tot cap a fora. Senyores i senyors, amb tots vostès, Marc Serena.
Aviam, de què estem parlant,
home,
aquests dies?
De què estem parlant aquests dies i que tu vens fort avui. Sí, senyor.
De la falta de llibertats. El que nosaltres vivim és res amb el que fa anys que pateix la gent del Sàhara Occidental. Només un petit exemple. El fet d'anar a la platja. O sigui, aquesta gent, els que viuen als territoris ocupats, fa anys que no se'ls permet anar a la platja encara que la tinguin a tocar de casa. Llavors, avui volem parlar una mica del Sàhara a partir d'un documental que acaba d'aparèixer i que està molt bé, però abans d'entrar-hi, fem una mica Sàhara per a Damis.
Molt bé, sí.
Expliquem allò,
sí, per favor.
Exactament en què consisteix això del Sàhara, per si algú aterra en aquest planeta en aquest moment. És a dir, allà tenim un trosset de l'Àfrica, un trosset de desert, que va ser durant 100 anys colonitzat per Espanya. O sigui, que va arribar a ser fins i tot província espanyola. I, de fet, encara ara, Espanya, segons el dret internacional, és la potència administradora d'aquest territori. El que passa que qui l'administra ara és el Marroc, perquè des del 76 Espanya va entregar a aquest territori del Sàhara Occidental als marroquins, i des de llavors els marroquins el que fan és intentar dominar els saharauis tant com poden i intentar convèncer-los que no s'independitzin i que siguin marroquins. De fet, els saharauis...
Bueno, ho has explicat molt suaument, perquè jo crec que no és que fan el possible per... ho fan d'una forma brutal, diguéssim, no?
Bueno, sí,
el Marroc
sí,
és com un dels problemes que jo crec que hi ha al Sàhara, és la violència sistemàtica del Marroc
totalment
contra el Sàhara Occidental. No volen confiar, no es convèncer res, no van allà per la... no hi ha taules de diàleg, vaja.
Aquest no és el problema, aquest és el problema, és que no s'està parlant i que hi ha a Espanya i a Marroc, sobretot, el que li interessa és que vagi passant el temps i que la gent del Sàhara, de fet fa 30 anys que se'ls va prometre un referèndum d'independència, Marroc ho va prometre davant de Nacions Unides i encara l'esperen. I de fet, amb això de la violència, és una mica el que explica el que passa ara. Hi ha dues versions del que passa ara. Una és que el Front Polisario ha trencat l'alto al foc i que, per tant, reneix una mica el conflicte entre aquesta gent, però hi ha qui diu que no hi ha hagut pau fins ara tampoc. És a dir, que semblava que ara hi havia pau i que no hi havia guerra, però en veritat hi havia molta violència, l'únic que només era uns els que l'exercien contra els altres. I a més, l'últim que ha passat és que Donald Trump ha donat suport a Marroc també, o sigui que semblava que els Estats Units era una mica qui vetllava també perquè algun dia el Sàhara s'independitzés i tal. Doncs ara Donald Trump s'ha ficat de costat del Marroc, com Espanya està al costat del Marroc, no? Llavors, aquest 2021, aquest és un dels temes que seguiran molt vius i importants, tot i que no hi hagi periodistes sobre el terreny que ens ho puguin explicar, però el que sí que tenim és aquest documental, que està molt bé, que ho recomano, que són només 40...
Perdona, deixa'm dir abans que les Nacions Unides opina que el Sàhara Occidental no és del Marroc, eh? No és marroquí. Nacions Unides, això ho dic bé?
Clar, les resolucions internacionals diuen una cosa molt clara, que és que aquesta gent hauria de poder-se independitzar, que no pot exercir-se la violència contra ells. El que passa que aquí ningú està fent cas d'aquestes resolucions internacionals, no? I els mateixos Estats Units, Marroc, Espanya i tal, doncs fan una mica el que volen, no? I el que més a més està passant és que amb aquesta situació una mica de caos, de desregulació, de descontrol, hi ha moltes empreses, sobretot espanyoles, que s'estan aprofitant d'aquesta situació, i això és el que explica aquest documental, que es diu Ocupación S.A., que l'ha fet una ONG basca, que es diu Mundubat, i que el podeu trobar aquests dies gratis a internet. Aquest és el tràiler.
Combustible no funciona en ninguna sociedad. Marruecos no tiene ninguna capacidad de refino. Por tanto, tiene que importar el petróleo y lo importa de España.
La economía se mueve a través del turismo y la construcción. Y casualmente ambos se nutren de arena saharaui.
Marruecos es uno de los mejores clientes de las empresas de armamento español.
Hablamos de un territorio muy estratégico, no solamente para el IBEX 35, sino, y esto es muy importante, para las grandes familias en España.
Las empresas europeas, también evidentemente españolas, contribuyen y se benefician del expolio de esos recursos.
Ese es el principal interés de Marruecos, que está buscando desesperadamente el reconocimiento internacional de su ocupación ilegal.
Que sea arena, que sea energía eólica o que sea tomates, es exactamente igual, desde el punto de vista jurídico.
Marc, el documental s'explica com la meitat d'empreses de l'IBEX 35 tenen interessos a la zona.
Sí, perquè clar, aquest és el tema, no? Que el Sàhara en veritat és un territori ric, en peix, per exemple, en fosfats. Hi ha càlculs que diuen que els saharauis podrien tenir 1.000 milions de beneficis l'any si gestionessin bé això, el que passa que clar, no ho poden gestionar, no veuen ni cinc, els marroquins controlen el seu territori, hi ha 100.000 persones vivint en camps de refugiats d'una manera permanent, i tenim totes aquestes empreses, per exemple, la que porta el peix a Mercadona, Siemens, Repsol, Cepsa, o per exemple hi ha una empresa que porta a sorra de les platges del Sàhara a les platges de Canàries.
Sí, sí,
tot
sí.
Això va passant doncs, a 2019 o 2020, i en el documental apareixen molts catalans, apareixen activistes catalans, apareix un saharaui que viu a Barcelona, apareix una senyora d'Alacant que li han tret l'ull per protestar, un activista saharaui, i apareix també un periodista que és el Pol Pareja, que és un periodista del diario.es, que ha documentat com Espanya ven sense cap mena de control armes, material militar al Marroc, que després això es fa d'una manera completament opaca i que no queda als registres, i que són molts milions que cada any Espanya va venint d'armament a aquest país.
Doncs escolta una cosa, que ens ho expliqui ell mateix. Pol Pareja, quin honor tenir-te amb nosaltres. Vostè primer, què tal estàs?
Bon dia, molt bé, com esteu?
Molt bon dia, company, gràcies per atendre'ns. Mira, aprofito per dir que un bon regal de rei seria fer-vos subscriptors del diario.es, que és una cosa que qualsevol persona civilitzada en aquest país hauria de fer.
Estic completament d'acord.
Sí o no, sí o no, esclar.
Sí, home.
Escolta'm, Marc Serena, el Pol Pareja, tot teu.
Bueno, el Pol va publicar fa un any aquesta notícia, aquesta exclusiva, no?, explicant que Espanya envia vaixells, vehicles blindats al Marroc, que es fa de manera opaca possible, però vaja, ho van publicar fa un any i no sé si ha passat alguna cosa o això s'ha quedat així.
No, la veritat és que no ha passat res, com tantes altres coses que anem publicant, però sobretot tot el que refereix a les exportacions d'armament, que hem demostrat moltes vegades que es vulnera la normativa europea i nacional, doncs hem publicat moltes notícies sobre el tema, tant vinculades a Marroc com a altres països, però la veritat és que no, és una mica frustrant perquè no canvia res, no canvia res i no hi ha conseqüències tampoc.
Tot i que canvia el govern, diguéssim, perdona, tot i que canvia el govern, ara tenim un govern de coalició, abans hi havia el del PP, que teòricament havien de ser governs distints, en aquest tema no canvia res, Espanya no canvia res.
Bueno, et podria dir que durant l'últim any i mig hi ha hagut certa declaració d'intencions, no?, d'intentar que es controli una mica més aquest tipus d'exportacions, com a mínim hi hagi una mica més de transparència sobre les decisions, però bueno, de moment et podria dir que tot el que s'ha fet és molt de cara a la galeria i que hi ha poc canvi real sobre el control de les exportacions d'armament.
Tu, Pol, ens podries resumir exactament què és el que s'exporta? Perquè hi ha peix, armes, sorra, deien Marc, petroli, energia eòlica... O sigui, el problema exacte quin és? Què és el que denuncieu? O el que heu descobert?
Nosaltres el que denunciàvem a la investigació que vam treure era que s'estaven exportant vaixells militars a Marroc, que precisament s'estan fent servir en el Sàhara, i per un cantó que s'estaven exportant com si fossin vaixells, diguéssim, de navegació marina o salvavides, quan en veritat eren vaixells militars amb armament.
És aquella, és aquella naviera gallega, no?
Tal qual, sí, es diu Rotman. Naviera...
Sí.
I, bueno, vam demostrar això i per un altre cantó vam demostrar que també s'estaven enviant centenars de vehicles blindats que també s'estaven fent servir al Sàhara per reprimir les protestes, i en principi hi ha una normativa espanyola i una altra europea que diu que en aquests supòsits no s'hauria de poder exportar material militar, si s'han de fer servir doncs, per reprimir a la població, per vulnerar drets humans, però clar, és una normativa tan ambigua que es colen totes les exportacions i segueixen fent.
Marc, tot teu.
No, creieu que, no, que nosaltres d'allà traiem, aquestes empreses espanyoles fan grans beneficis traient el peix, traient el pop, no, que després etiqueta un com fet al Marroc, però en veritat és del Sàhara, i nosaltres el que es porta cap allà són armes, i en l'article que tenia el Pol explicava que en els últims 7 anys ha exportat material per valor de 500 milions, o sigui que realment són molts diners, i són molts diners que es mouen, i aquestes grans empreses doncs es beneficien moltíssim d'aquesta situació, o sigui que en veritat Espanya s'està beneficiant moltíssim d'aquesta situació tan desgraciada que viu la gent del Sàhara des de fa tants anys.
Escolta'm una cosa, company, no tinc massa més temps. De totes maneres, et vull agrair moltíssim, Pol Pareja, que ens hagis atès, i torno a insistir, perquè crec que l'oportunitat és bona, que no podeu deixar de llegir les cròniques al diario.es del Pol Pareja, però és que no podeu llegir a més al diario.es, francament tu.
Moltes gràcies, Marc.
És veritat. Oye, Jacobo de Arce, ara que te tengo aquí, qui va ser la primera persona, perquè tu sabràs d'avalanches, però la primera persona fa 450 anys que es va fer del diario.es, que dec ser el segon que es va, vaig ser jo, i jo els hi deia a la gent, escolta'm, a veure, por favor, que sois totes molt modernes i totes molt d'esquerres, però la primera del vostre entorn, home, per favor, és que t'ho dic sincerament, Pol Pareja, i em miraven com dient, però el diario punto es que es de pues hombre de tal, a mí se va a también va que el director el trobava guapo.
Bueno, mientras no confongueu amb OK Diario, tot bé.
No, per favor, mare de Déu.
Que això ens passa a vegades.
Bueno, és que la gent, de veritat, ens hem de fixar una mica més. Pol Pareja, moltíssimes gràcies, però abans, tu deies una cosa, Marc, vols acabar amb una cançó, no?
Sí, bueno, dir-vos que el documental es diu Ocupación S.A., que són 40 minuts, que està penjat al Vimeo, que podeu trobar gratuïtament, que el penjarem a les xarxes del programa.
Molt bé.
I vull acabar amb una cançó, perquè aquí a Catalunya hem tingut gent que està a favor i en contra de la independència del Sàhara. O sigui, per exemple, Joan el Goytisolo.
El Goytisolo, amb això també, quina pena, quina ràbia. Perquè...
De la independència del Sàhara.
Ara, també et llegeix articles del Goytisolo a favor de la no independència del Sàhara i es fot un garbuix que és increïble, diguéssim. Saps? No
Goytisolo pot... que avui hagués fet 90 anys, justament avui.
Pobre, se va morir el 2017, em sembla. I, però el Goytisolo, que és un escriptor de primeríssima línia, li tenim molt de pressi, però amb això al Sàhara Occidental jo penso sempre, mare de Déu, quin garbuix, perquè clar, no pots oblidar la repressió del Barroc quan parla del Sàhara Occidental, dic jo. A veure, i després, però en canvi hi ha gent que està una
mica
més sensible.
Exacte, i a la cançó.
Més sensible,
o sigui, teníem a Catalunya una de les principals veus en defensa dels saharauis, una noia que es diu Mariem Hassam, que va morir a Sabadell, que és on vivia, el 2015, i té aquesta cançó estil jazz que es diu Jo sóc saharaui i vull viure en una terra lliure.
Escolta, doncs amb aquesta passem a publicitat. Gràcies, Marc. Fins ara. Pol Pareja, gràcies.
Bé, una abraçada. Ana saharauia. Ana saharauia.
Té primer, a RAC1, amb Marc Giró. RAC1. Domenio Wines és ànima, qualitat, compromís. Domenio Wines són vins i caves de celler cooperatiu. Productes fets aquí amb el llegat d'una història centenària i l'essència de les arrels mediterrànies.
I aquestes festes, coincidint amb el llançament de la botiga online de Domenio Wines, trobareu descomptes de fins un 30%.
Descobriu-los a domeniowines.com. Vins i caves fets amb ànima des de 1917.
Antonio Díaz, el Mago Pop, l'il·lusionista europeu més taquiller del món, triomfa a Barcelona. Un viatge per lo extraordinari ple de sorpreses, ritme i emoció. Entrades a la venda a elmagopop.com.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Comparteix
el portal de notícies de RAC1.
Escolta
tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Bones festes. RAC1. Tots som un.
Avui t'ho dic sincerament, tenim els tres reis de l'Orient.
Jacobo, Earce, Marc Serena, senyors i senyors amb tots vostès, Miquel Missé.
Bueno, feliç any a tothom, a tota la gent que ens escolta. Jo aterro ara, que estic fent felicitacions de bany nou al 5 de gener, però ja vull.
No, fins al mar, fins ben bé l'abril tenim temps de felicitar-nos l'any nou.
Però és que em semblen pertinents, sobretot en aquest equip del programa fantàstic amb la Ingrid, l'Ernest, l'Oleguer i tu, Marc, que, bueno, mantens aquesta energia i aquest ànim i que, bueno, a més, jo sempre t'agraeixo aquesta aposta que fas molt conscient pels continguts que es promouen al programa.
Home, molt amable, molt amable. Que... Bueno, l'energia és tot whisky, fita meva. Això és una cosa
ho
que...
Ho sé, ho via. Sé, però això no treu mèrit. I a més jo dic que el vostè primer tingui tanta audiència, ens diu coses molt amables de la nostra societat, no?
Mm. Vull dir, això...
No és la nostra pedrada, sinó que hi ha molta gent que diu, ah, però sí.
Però escolta, sí,
en fi,
sí.
Bueno, res.
T'agraïm moltíssim, Miquel, t'agraïm moltíssim.
No, està molt bé que la gent sàpiga que a part del Marc, que la gent veu a la ràdio, pues ets un gran pastor d'aquests col·laboradors que estem cada uno más especialito que l'altre, i que ens cuides molt i ens estimes molt, i jo crec que això ho fa tot molt més fàcil, així que gràcies.
Ole, tu, aquest senyor pugeu-li el sou, per favor. Ingrid.
Exacte. Dit
ole,
això...
Tu.
Aquesta
olé,
nit...
tu! Digues, estimat.
Sí, exacte. Aquesta nit venen els Reis, vale? Però a moltes famílies els Reis ja els han portat un regal molt important, s'ha anticipat, i és que l'1 de gener va entrar en vigor la darrera actualització dels permisos de paternitat intransferibles.
Sí,
a partir d'aquest 2021, els pares disposaran de 4 mesos de permís remunerat al 100%. Val? Llavors, per dir-ho molt bé, haurem de dir que és un permís per les persones que tenen fills però no els han gestat en el seu propi cos, que són majoritàriament homes heterosexuals, però també dones lesbianes i homes i dones que adopten o acullen fills.
Sí, senyor.
Per recapitular una mica, el PSOE va aprovar els 15 dies de permís als pares el 2007. El 2007 vam fer un gran avenç perquè els hem donat 2 setmanes. I 10 anys més tard, durant 10 anys, que en general coincideixen amb els governs, diguéssim, de la dreta, durant 10 anys va estar 15 dies fins al 2017, que el PSOE va dir, a ver, vamos a actualizar un poco esto, i va fer una aposta molt ambiciosa, que era equiparar-los de forma progressiva als de les dones. Llavors, el 2017 van ser 4 setmanes, el 2018 8 setmanes, el 2019 12 setmanes, i ara s'ha acabat, hem arribat al final, 16 setmanes, que és el que tenen les dones, de permisos iguals intransferibles. Això d'intransferible és important, perquè vol dir que si no lo coges, lo pierdes. O sea, al niño hay que cuidarlo. Luego tú puedes coger 4 meses o nada.
No, feu, eh? Si teniu un bebé a casa i és vostre o del vostre àmbit, cuideu-lo, eh? Perquè no està gens vist, no? Vull dir que... No saben fer res, bebés, no saben fer res. Escolta, perdona un moment, abans de que segueixis, podríem arribar a la conclusió que si hi ha governs d'aquests que en diem progressistes o que allò abans en deia d'esquerres, que ara no es pot dir d'esquerres, no sé per què, però les coses d'aquest nivell avancen, diguéssim, en qüestió, les qüestions socials avancen, i si no, vull dir que encara estaríem a l'esclavatge, quasi bé, no? Això és així,
no, no, podríem dir, no, vull dir, ara recentment s'ha aprovat l'eutanàsia, vull dir, és que evidentment cada vegada que hi ha governs a l'estat més progressistes, home, se'ls poden fer milions de crítiques des de la llei d'estrangeria, el que sigui, però és veritat que hi ha avenços, i el tema dels permisos igualitaris i intransferibles és un avenç molt ambiciós.
No, ara, vull dir que hi ha avenços amb aquest tipus de governs i quan no hi són, no n'hi ha. O sigui, que això també... Estaríem aquí encara... La Ingrid Ripollet no podria venir a treballar sense el permís del seu marit, que a més és soltera. I vius en pecat, filla meva, i estaries allà perduda. Series una perduda, Ingrid, t'ho dic sincerament, eh? Si no fos per aquest tipus de coses que passen. Digues, Miquel,
perdona. Imagina't. En fi, la mesura és molt ambiciosa perquè clarament fa una aposta perquè els homes es dediquin a la cura de fills i filles i que cada vegada tendim a models més igualitaris de la cura. Però, clar, l'autèntica revolució, o sigui, l'autèntica notícia no és la norma, sinó són els usos de la norma. És a dir, ara tenim la base formal. Podrem dir que hem avançat quan tinguem dades de que els homes fan ús d'aquest dret.
Ara.
I amb això, vull dir, no li trec importància a l'aposta que es fa, que és un avenç formal molt important i dels més avançats d'Europa en aquests moments. Però, clar, la qüestió és que... Vale, ara tu tens dret a cuidar, tens el 100% del sou i ara anem a veure què fas amb aquest dret, no? I també crec que seria molt interessant comparar què fan els homes heterosexuals amb aquest permís comparat, per exemple, amb les dones lesbianes que no gesten els seus fills però també se'ls agafen, o amb els homes gais que acullen o que fan adopcions, i t'estaria bé veure si esgoten els permisos de 4 mesos els dos o com ho fan. Bueno, en tot això està molt bé tenir dades i tot el rotllo. Jo us dono una dada que és de les més recents que tenim, que és per saltar per la finestra, que seria el 2017, el 81% de les dones van fer ús dels seus permisos, enfront a un 7% dels homes que van fer ús dels permisos. ¿Vale? O sea, ¿de qué coño te sirve tener los permisos más interesantes del mundo si nadie los usa? Llavors, aquí anem al segon.
És a dir, és un dret que no s'exerceix.
No.
A veure, que estic atornant, perdona, llavors, però això ho dius, aquí... eh? A veure, a veure. L'any 2017, sí, sí, sí. El 81% de les dones va fer servir els seus permisos de... i els homes un 7%.
Sí. Estem parlant d'esgotar el permís que
perdona, Marc,
no?
Què dius, que... què dius, Marc?
Si es va perdre o es va transferir?
Es va perdre o es va transferir? Bueno, és igual.
No, ells, no sé si... no tinc la dada, però que ells no el van agafar.
No el van...
I a més no eren transferibles aquests, eh? Vull dir que aquí hi ha un tema, bueno, molt complicat, però independentment de... el detall, que ja el veiem, és que els homes, tot i tenir els permisos, no els agafen, no? Mm-hmm. Llavors, si això ho volem canviar, perquè ho hem de voler canviar, doncs ens hi hem de posar. I a mi a vegades em sembla que alguns discursos feministes, ho puc entendre, però a vegades tinc la sensació de que donen els homes per perduts, i llavors expliquen aquesta falta d'implicació des d'una lògica molt simplista, que seria els tios no agafen els permisos perquè no els surt dels nassos. Yeah. Jo crec que és més complex, i evidentment entenc l'esgotament, però crec que hem de seguir intentant transformar això. Llavors, aquí anem a la segona derivada. Aquest programa l'escolten molts homes joves o homes que tenen criatures petites o que les tindran els propers anys amb les seves parelles, i són aquests homes els que poden protagonitzar aquesta petita revolució. Més enllà del que pensi la teva parella, perquè a vegades, bueno, però la meva parella ja diu que li sembla... No, o sigui, independentment de tu pareja, tu què penses des d'un plànol més ètic, més íntim, més del teu desig respecte a la criança dels teus fills? Mm-hmm. O sigui, quina és la teva voluntat? La paternitat no és una concessió, sinó que és una cosa que tu també has de pensar quin tipus de pare vols ser, quin referent vols ser, quin company vols fer, vols ser. Llavors, en aquest sentit, la qüestió de la cura dels fills és probablement un dels espais més invisibles on més es disputa el futur d'una societat més justa entre homes i dones. El que passa que no té cap protagonisme, no és la bretxa salarial, no és una cosa que sigui tan fàcil de regular. Llavors, clar, les dones, que són clarament més pobres que els homes en les nostres societats, això, aquesta pobresa, té en gran part a veure amb la qüestió de la criança, que l'has expulsat moltes vegades dels mercats de treball. És a dir, cuidar els teus fills i filles està penalitzat al mercat de treball. La qüestió és si els homes estan disposats a compartir aquesta penalització. Perquè si de cop tots els homes ho fessin, la discriminació de les mares al mercat de treball es transformaria en altres coses. Es discriminaria a tota la gent en edat de tenir fills, per exemple. Llavors, és cert que en molts sectors professionals els homes que demanen permisos de paternitat tenen conseqüències greus, acomiadaments, etc. O sigui, això és veritat. Però... això és el que han viscut també moltes dones durant dècades, i la solució és no és no fer ús del teu dret. Clar. O sigui, els homes hauran de guanyar-se aquests permisos que tenen legalment reconeguts en el plànol formal, s'ho hauran de guanyar com? Denunciant els acomiadaments, problematitzant amb els seus companys de feina i els seus jefes el fet de que per què no poden agafar això, hauran de parlar de la paternitat com una cosa important a la seva vida. O sigui, la solució no és que no demanis el permís, la solució és que defensis aquest dret formal com uñas y dientes. La teva parella ho valorarà, però els teus companys de feina probablement no, i aquí és on vindrà la batalla. Llavors, per últim, crec que tenim un problema de fons important que té a veure amb el tema de l'autoestima i els referents.
Escolta'm una cosa, Miquel, saps què passa? Que per últim tenim 30 segons. Queda d'aquesta conclusió pel proper dia? Ai, amic.
Me la quedo.
Te la quedes, fantàstic. Jo t'ho agraeixo moltíssim. Ha estat interessantíssim, eh? Jacobo de Arce, bon Reis. Bon Reis, Marc Serena. I bon Reis, bon Reis. Miquel Missé. Bon Reis a tots. Ho diu la gent que diu bon Reis. Ho diu la gent que diu bon Reis. Ho acabo de dir per activa i per passiva. Bon Reis. Visca el rei! Que vagi molt bé, guapos, gràcies.
Vostè primer, amb Marc Giró.
El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Davant la situació epidemiològica, recomanem sol·licitar el vot per correu. Pots fer-ho a qualsevol oficina de correus o entrar al web correus.es amb l'IDCAT certificat, el DNI electrònic o altres certificats reconeguts. Tens temps fins al 4 de febrer. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille trucant al 900-400-012. Tens temps fins al 18 de gener. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya.
Troba MediaMarkt el regal perfecte pel Dia de Reis. Com el robot aspirador Rumba Sèrie S5, ideal per mascotes, per només 279 euros. Fins al 5 de gener a la teva botiga i a MediaMarkt.es. MediaMarkt, un Nadal pensat per tu.
Per què els tortells del Cort Inglés són els millors? Per la seva elaboració artesanal amb massa mare, l'exquisida fruita, la nata de sempre i per la gran sorpresa que duen aquest any.
Fins al 6 de gener, descobreix la teva sorpresa de bellesa als tortells del Cort Inglés. I a més, pots guanyar subscripcions al Cort Inglés Plus.
Només a Supercor i Percor i al supermercat del Cort Inglés.
Vols una assegurança de cotxe com el raïm de cap d'any? Que no se t'ennuegui, Berti o fals? A Berti et donem un 40% de descompte en la teva assegurança de cotxe i a més pots fer totes les teves gestions amb un clic, però de veritat i sense moure't de casa. Passa't a Berti i aquest Nadal preocupa't només de gaudir, no de la teva assegurança. Vinga, entra a Berti Ponés.
Volar en globus?
Regala una experiència original aprofitant els descomptes d'aquestes festes.
Camins de vent.
Per Nadal, regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc durant l'any vinent a caminsdevent.com i al 675 100 200.
Caminsdevent.com i 675 100 200.
No es preocupin, ara els deixo l'alarma instal·lada. Ah, quina família tan simpàtica. Sort que només va ser un intent de robatori. Quan els connecti l'alarma, es quedaran més tranquils. Ai, com m'agrada poder ajudar-los i fer que se sentin protegits.
Confia en Securitas Direct, la companyia d'alarmes que respon en segons davant qualsevol robatori o emergència. Securitas Direct, experts en seguretat. Truca'ns al 944 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
Torna la il·lusió de regalar. Torna el feliç 2021 al Corte Inglés. Una ocasió única amb milers d'idees i descomptes exclusius de fins al 40% en moda, accessoris, bellesa, tecnologia, llar i molt més. Recorda, del 26 de desembre al 5 de gener, celebra l'any nou amb el feliç 2021 al Corte Inglés.
Vols una assegurança de cotxe com el raïm de cap d'any? Que no se t'ennuegui, Berti o fals? A Berti et donem un 40% de descompte i fas les gestions des del mòbil. Entra a Berti Ponés.